els podcasts de Ràdio Estel.
Llevat dins la pasta, un podcast amb el suport de la Pastoral Obrera de Catalunya.
Llevat dins la pasta.
Benvingudes i benvinguts a una nova edició de Llevat dins la pasta, una secció que podeu trobar els dimecres en aquesta sisena temporada al Sense Distància, habitualment a la segona part del programa. L'espai es fa des de la Pastoral Obrera de Catalunya i mira d'aprofundir la realitat del món del treball que vivim. Les edicions de Llevat dins la pasta les podeu trobar en el web radioestel.cat i a l'aplicació de Ràdio Estel oficial. El 17 d'octubre passat va tenir lloc al Seminari Conciliar de Barcelona la presentació del llibre La nostra història, la meva joia, així es titula. Ha estat publicat pel Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona, el CPL. Josep Hortet Gausachs és l'autor d'aquest treball de memòries que reflecteix el seu intens recorregut vital i espiritual. Amb més de 80 anys d'experiències en la seva vida, el llibre no només és una autobiografia, sinó també un homenatge a les persones i les comunitats amb les quals ha compartit camí. El saludem ja, és aquí amb nosaltres. Bona tarda, mossèn Josep Hortet, i benvingut a l'estudi 1 de Ràdio Estel.
Bona tarda.
Encantat. Què el va inspirar a escriure aquest llibre sobre la seva vida i les seves experiències?
Bé, el dia de la presentació que heu esmentat abans, allà al seminari, vaig fer com un comentari de dir suposo que un cert esperit meu de llegir i escriure, que tota la vida m'ha portat endavant, et fa més procliu quan estàs en una època ja més de jubilat, dir, home, val la pena fer com un repàs de la vida i trametre-ho, perquè aquest intent vital que t'acompanya de voler descobrir doncs, com podem viure més en fraternitat i respondre a un sentit comunitari de la vida, no només mirant a tu, doncs, quan t'has fet gran, doncs, pots expressar-ho i donar un cert missatge. L'altre motiu també era perquè jo he sigut una persona força activa i molt perquè m'han ofert oportunitats de fer-ho, no? I llavors, doncs, coses que he viscut, de vegades les sento comentar i volia donar la meva versió. Normalment, totes les versions són respectables fins a cert punt, però de vegades sents versions que subjectivament tothom s'ho mira a la seva manera. I volia també que, sobretot perquè no és una manera molt individualista, sinó que sempre ha procurat ser el contrari, que m'ha portat doncs, a tenir una visió més comunitària. I llavors em semblava que valia la pena que constés en acte doncs, la meva manera de veure coses que potser molta gent comenta o sobre la història del nostre país, d'aquest últim temps, sobre la història eclesial, bueno, moltes coses d'aquestes.
Aquesta versió que vostè dona és a partir del que vostè ha viscut, no? És tota la realitat del país, de la societat.
I que he viscut amb molta gent perquè he estat situat a molts llocs i tal, no?
I tant, molt bé. En el llibre vostè ens parla de vides compartides i vides paral·leles. Què vol dir exactament amb aquests conceptes?
Quan vaig llegir Vides paral·leles, a mi em va semblar que potser incidia poc amb aquest missatge meu de que la vida és molt comuna i que llavors la nostra història vol dir que tots estem com més ficats dintre la història i no és tant un paral·lelisme, sinó una comunió el que ens ha d'inspirar, no?
Seguim parlant amb Josep Hortet, sacerdot, i autor del llibre La nostra història, la meva joia. Deixi'm dir que a la presentació hi havia la nostra companya d'aquesta secció, d'aquest espai, la Maria Guarch, en representació del CPL, del Centre Pastoral Litúrgica, entre altres persones que el van acompanyar. En el llibre vostè intenta, mossèn Josep Hortet, esmentar totes les persones amb les quals ha treballat en algun moment, i fins i tot al final de tot el volum podem trobar una llarga llista de noms que apareixen al llarg del text, no? Com si fos un petit diccionari de personatges.
Sí.
Quin és el motiu de destacar tants noms?
Bueno, el posar l'índex, sobretot, va ser l'editorial que es va entusiasmar i em va dir, no, això s'ha de fer una llista. I veig que surten més de 600 noms, però si contem grups i de vegades persones que ja les he citat abans i no caldria tornar a donar tots els noms, doncs seria una collita encara més gran. Però clar, és que arribar a 87 anys i mig com jo, doncs fa que la vida és llarga, no? I tens moltes oportunitats i si les vas sabent, doncs, respondre, no?
Molt bé.
I al final també, en aquesta última època, quan estava la parròquia última, la Mare de Déu de Port, sobretot quan vam passar el segle XXI, em venien cada vegada més aquests motius que he donat fins ara, quedaven com a segon terme. I emergia el sentit de dir, abans de morir, he de donar gràcies. Després ja no tindré temps. I també, és clar, això quan un es fa gran recorda. I després l'apreciar totes les èpoques que tu has viscut. I és clar, ho vaig fer com amb tendresa la meva infància, després la joventut, etc. I jo l'altre dia que vaig fer la presentació a la residència on estem la gent més gran, i vaig dir, la nostra vida no ha començat quan ens van ordenar de capellans. Ja teníem molta vida. I la nostra vida, doncs, té unes etapes marcades, i de cada etapa hem de saber com ara portar-les a dintre i amablement acceptar-les tal com les hem viscut, posar-les davant de Déu i sentir-nos la nostra joia. I això, la nostra història, la meva joia, doncs era una mica el sentit d'on.
I tant, fantàstic. A més, amb el possessiu nostre, també en plural, molt, molt indicatiu de la filosofia de mossèn Josep Hortet. Al llarg dels primers capítols, anem una mica per parts, ni que sigui breument, podem veure el gran pes que va tenir la Guerra Civil Espanyola i la posterior dictadura en la societat i en l'Església. Com el va marcar vostè com a prevere, això?
A mi el que m'ha marcat al principi era, sobretot, he anat descobrint, recordant també una altra cosa que passa, que quan tu intentes fer un llibre com aquest que he fet jo, veig que la teva memòria de persona gran, que es diu que les persones grans perden la memòria, doncs és, més aviat també la tornes a guanyar. Agafes com una il·lusió i sents a dintre teu com onades de nous coneixements que et venen més records, que et venen... I això és importantíssim. A més, també vaig partir d'una frase del Josep Pla, que poso en aquesta introducció, que ell deia sempre que la gent aquí escriu poc, que per fer història, abans hi ha d'haver històries de diversa gent, i llavors es pot fer una suma i no perdre, i que som un país que s'escriu poc, que es comunica poc entre generacions la història, i que hauria de ser un fil molt més substancial aquest trametre els records i coneixements.
Sí, un dels aspectes que destaca vostè és precisament la celebració del Concili Vaticà II poc després d'haver estat ordenat prevere. Quin impacte va tenir també, segons el que explica en aquest llibre La nostra història, la meva joia, al concili en la seva visió de l'Església?
Clar, és que jo vaig tenir una sort de que primer ser de classe obrera, clar, la Sagrera, ja poso els primers, que la consciència de classe, jo a 12 o 13 anys ja tenia consciència de classe, o sigui, el barri de la Sagrera i el seu clima interior era molt diferent de la ciutat. també com molts barris diem anem a Barcelona quan anem a un altre lloc.
Exacte.
Però, i després, és clar, jo a 14 anys els meus companys anaven a treballar, feien d'aprenents. Jo era un privilegiat que tenia vacances d'estiu, venia del seminari, i llavors per mi deia, bueno, tu has buscat això per comoditat de vida o per promoció personal o què? I a mi ja de molt jovenet vaig quedar sota l'àrea de la JOC i amb el mític record del fundador de la JOC Cardenc i com ell també era fill de gent treballadora i com va dir, la meva vida la vull emplear perquè un aprenent val més que tot l'or del món. I llavors a mi aquest sentit humanista des d'aquesta arrel de fe, doncs ha sigut molt poderós. Si ho he fet bé o malament, això és una altra qüestió, però que a mi m'ha portat això. I llavors el Concili Vaticà II era com una resposta, però a més era una resposta a la meva... Jo sempre he sigut una persona estudiosa i al seminari, quan anàvem estudiant coses i la gent que et donava pautes i tot, jo sempre era de recollir lo positiu, però molts cops ho trobava deficient, poc encarnat a la realitat, etc. I, de fet, ja vaig contribuir al preconcili, que molta gent ja feia amb el preconcili, i que capellans molt ferms que a mi m'influïen estaven ja en aquesta àrea. De manera que el concili era com... Ara, quan vaig anar a Roma a estudiar, llavors vaig tenir una mica de dir què passarà, perquè, esclar, a mi...
La incertesa, no?, del canvi del
fent Consell. Fent de secretari del doctor Bonet, inclús em va fer el jurament de secret, perquè ell era... estava al Consell, anava a totes les sessions...
Com a expert, en aquest cas, teòleg.
Expert, i llavors, doncs, i sobretot amb el text de la litúrgia, del decret de la litúrgia, doncs ell hi va estar molt...
Sacrosantum Concilium, no?
I llavors... Esclar, a mi em va donar els documents anteriors de preparació del concili. I allò, per mi, era intractable. Jo li deia al doctor Jovent, al doctor Bonet, vol dir que en traurem alguna cosa? Perquè a mi em fa molta por que ens... Deia, espera, espera. Clar, llavors, en el concili va haver aquell canvi de rasant que va ser quan els cardenals van dir que aquells documents previs ja no es havien d'usar, i Joan XXIII va creure això. Després hi ha la cosa entranyable, que el doctor Bonet em va donar una entrada, que és clar, allà hi entrava molt poca gent, entraven els bisbes i d'això, però li va donar, i llavors jo vaig estar el dia de la inauguració, i el discurs de Joan XXIII sobre... que es havia de renovar això, i ja em va posar en una nova estructura d'esperançada, i llavors ja vaig anar tirant
endavant. Molt bé, molt important, que puguis recordar in situ, després d'haver-ho viscut, aquell 11 d'octubre de 1962.
Aquell 11 d'octubre amb això, i després a la nit hi havia allò que diuen el discurs de la lluna, no?, que el papa va dir... Jo em vaig posar aquell dia i vaig voler anar sol. De vegades anava amb altres companys, però aquell discurs, no sé què em va passar, que vaig dir, jo vaig per la meva. I em vaig posar en un lloc que tot de gent treballadora que venia de treballar esperava per veure què deia el papa i això. I em vaig ficar allà i vaig sentir els romans treballadors com els hi arribava i com ho rebien d'una manera... doncs com molt amable i molt contents també, allò que quan arribeu feu un petó als vostres fills a casa i tot. I a mi, esclar, això em confirmava amb una línia de ser i d'actuar que he intentat servir durant tots aquests anys.
Molt bé. Anem repassant una mica cronològicament la història que narra aquest llibre, La nostra història, la meva joia, de Josep Hortet. Dedica vostè tot un capítol a parlar també de la seva tasca educativa, en concret com a educador i formador del Seminari de Barcelona. Quins reptes i satisfaccions va trobar en aquesta tasca?
Clar, aquesta tasca, jo havia fet la llicència de dret canònic, però a la vegada havia fet cursos de social, i és clar, la llicència de dret canònic la vaig fer perquè per fer de secretari del doctor Bonet, ell m'ho va presentar com una cosa que havia de fer perquè els temes anaven per aquest cantó. Però, clar, jo pensava, bueno, ara quan tornis a Barcelona que no et fiquin en un tribunal.
Clar.
I llavors va arribar amb el doctor Bonet una carta dient-li que si a mi em semblava bé, doncs anar al seminari menor de formador. I llavors jo vaig dir que sí, i també perquè els conciliaris de la JOC, que a mi em tenien com un, no, com de la pedrera que havia d'anar tirant endavant, però trobàvem bé que aquest esperit més jusista entrés també a la formació del seminari.
Molt bé. Que... Eren anys 70, anys 80?
No, eren els 63,
60 encara,
64.
Sí, acabat d'ordenar, pràcticament,
sí,
no?
Sí, sí, em van ordenar els 60, fins al 64 vaig estar a Roma, i quan vaig tornar al setembre del 64 ja anava això de la...
Doncs molt bé, aquest esperit jusista, que jusista bé, perquè els oients ho entenguin bé, de Joventut Obrera Cristiana, per tant, de la JOC, eh? Aquest
Exacte.
Esperit obrer en l'Església. Sí, sí. Recordem que avui estem parlant amb Josep Portet Gausacs, amb motiu de la publicació recent del seu llibre titulat La nostra història, la meva joia, unes memòries personals, però també molt importants per entendre, més enllà de la dimensió això individual i personal, per entendre el que és el context de la nostra Església al llarg d'aquestes dècades. Mossèn Josep Portet té 81 anys ara, si no recordo
86
malament.
87 i mig,
disculpi, el faig més jove, millor. 87 gairebé. Com ha influït el seu compromís amb els moviments obrers, ara que en parlàvem, en concret amb la Joventut Obrera Cristiana, la JOC, la JUVAC i també l'ACO, l'Acció Catòlica Obrera, en la seva tasca pastoral?
Bueno, és com una aliança sencera de la vida sobre aquest ambient. Per això la nostra història està ben junta amb la història dels moviments aquests, no? De la JOC, després també de la JUVAC, en el qual doncs, hi vaig treballar, l'ACO, i bueno, o sigui... La meva història està lligada a la història del moviment obrer cristià enmig de les situacions reals de la vida.
Sí. I com valora vostè l'evolució de l'Església de Barcelona, eh? Des d'aquesta època seva de jove, en què va viure també grans transformacions, i l'actual?
Jo partiria de que l'Església és com les persones que de vegades... unes coses que són més externes no acaben de deixar veure les coses més internes, i que de vegades l'Església no és sols la que emana d'unes estructures més evidents, de parròquies i tal, sinó que, esclar, passa per la consciència i el cor de grups, de persones, de situacions que uns estan una mica més allunyats, després s'apropen més. I llavors, és clar, jo... judicis globals, o sigui, a mi el que m'ha passat és que jo creia que quan seria gran hauria d'aprendre que la gent més jove fos com una mica equilibrada, de sentit comú, no es gastés la vida doncs cremant-se, i per això pensava hauràs de ser com més centrista, diguéssim, per d'això.
Més moderat entre els diferents
sectors.
I m'ha passat
al revés, que d'una manera inexplicable per mi, però que l'he d'acceptar, o sigui, m'he equivocat, el món ha anat cap a la dreta, i també la dreta eclesiàstica i tot el que sigui. Hi ha gent que diu, no, l'Església no es pot parlar de dretes i esquerres, però és que això és, abans de ser Església, ontològicament,
som
per
persones,
mi la gent,
no? Vivim a la societat,
de vegades
no?
Són molt de dretes o molt d'esquerres, però això del centre, molts cops és un mirall molt enganyós. Sí, sí, sí. Però això seria una altra qüestió.
I tant, seria una altra qüestió. Però de vegades parlar de dretes i esquerres, tot i que no sigui el més adequat en l'Església, sí, sí, ajuda a entendre una mica les sensibilitats. Sí. Bé, la temporada passada, i anem acabant ja, mossèn Josep Portet, vam tenir el plaer d'entrevistar-lo, precisament a vostè, en aquest espai, per parlar de la Fundació Mans a les Mans, que també forma part de la seva vida els últims 20 anys, en aquest cas, no? Durant la presentació de la setmana passada vam saber que els ingressos generats per la venda d'aquest llibre, del qual parlem avui, van destinats precisament a aquesta entitat, la Fundació Mans a les Mans, que va néixer a la parròquia de la Mare Déu del Port. Em sortia Sant Miquel del Port, no?
Sí, són les dues que de vegades es confonen.
Es confonen perquè parlen de Port, no? Sí, però aquesta a la zona franca, bueno, a la zona de Sants Montjuïc, aquí ben a prop, eh? Doncs per què és important per vostè la Fundació Mans a les Mans?
Bé, són aquestes coses que, això, per això estàs agraït a la història comuna, no? Tu estàs allà, veus les problemàtiques dels esplais i la necessitat d'una acció social educativa, sobretot per persones que, a més, avui haurien de parlar dels habitatges, que hi ha famílies que només tenen una habitació, i, esclar, no, més val que hi siguin quan van a dormir, però durant el dia s'han de tenir altres llocs, inclús per estudiar, no? I llavors també passava, jo tenia aquesta percepció, hi havia unes monges allà que volien fer acció social, ja voluntària, una vegada jubilats, però aquí diguéssim, el centre de Barcelona, bueno, la part més del que abans era el que en dèiem el barri xino, però ara és el...
Sí, el Poble Sec, paral·lel, Poble Sec.
El paral·lel i tot això. Uh-huh. Doncs allà hi havia entitats estructurades que acollien aquesta ofrena i les sabien. Jo deia, per què aquesta monja que viu aquí al nostre barri ha d'anar a un altre barri a exercir aquest carisma seu d'ajuda?
Si aquí també tenim gent
necessitada.
Perquè aquí
no ens enfortim amb aquesta cosa. I llavors d'aquí va sortir, doncs, que llavors trobes moltes casualitats, no? Et ve un company de petit del barri que ens trobem en un enterrament i que ell té una posició social més. Diu, escolta, Josep, si alguna cosa et puc ajudar, jo estic disposat. I llavors dius, bueno, doncs...
Són veus que van sortint,
amb tot,
no?
Això, entre uns i altres, i a més veus que tu, pràcticament, o sigui que molta gent fa coses, tu ajudes o... I dius, ostres, que maco això i tal, i per això la nostra és el principal, que
I
això
tant.
És nostre.
I tant, la Fundació Mans a les Mans, que recordem que existeix des de fa 20 anys, han celebrat vostès el 20è aniversari aquest 2024 i que fa una gran tasca educativa, efectivament.
I a més la tasca és que davant del barri hem tingut la sort que la gent directiva de l'entitat doncs són molt bons testimonis d'estar amb l'unió d'entitats que inclou el barri i que ajudem a que la gent, que costa molt que no hi hagi friccions, que s'ajuntin i facin comunió. I després aportem, a través de molta intimitat amb famílies, problemes socials que l'Ajuntament no pot veure i que llavors accepta que nosaltres puguem fer aquest servei.
Hem d'acabar, disculpi, mossèn Josep Portet, només una pregunta molt ràpida. Què espera que els lectors descobreixin amb la lectura d'aquest llibre, La nostra història, la meva joia?
Bueno, jo amb aquesta cosa nostrada poden escollir el que vulguin, però jo els dic, lectors i lectores, animeu-vos a recordar la vostra pròpia història i a viure-la amb goig, inscrit en el teixit de la història general. Si sou molt joves o més grans, no defalliu pas i amb confiança i generositat continuar la vostra vida sentint-vos ben acompanyats i que sabeu acompanyar.
Molt bé.
O sigui, voldria que la gent fes molts més llibres com aquest des de la seva perspectiva.
I per ajudar altres, també.
Que és molt saludable.
Sí. I tant. Gràcies, mossèn Josep Portet, per haver apropat a la nostra audiència el seu llibre La nostra història, la meva joia, editat pel CPL, el Centre de Pastoral Litúrgica. Fins una altra, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
El fragment de la doctrina social de l'Església que hem triat avui és un punt de l'apartat 27, del punt 27 de l'exhortació Evangelii Gaudium, la joia de l'Evangeli del Papa Francesc.
Somio amb una opció missionera capaç de transformar-ho tot perquè els costums, els estils, els horaris, el llenguatge i tota estructura eclesial esdevingui un camí adequat per l'evangelització del món actual més que per a l'autopreservació. La reforma d'estructures que exigeix la conversió pastoral només pot entendre's en aquest sentit, procurar que totes elles esdevinguin més missioneres, que la pastoral ordinària en totes les seves instàncies sigui més expansiva i oberta, que col·loqui els agents pastorals en constant actitud de sortida i afavoreixi així la resposta positiva de tots aquells que Jesús convoca a la seva amistat.
Després d'haver explorat la doctrina social sobre el tema que ens ha ocupat avui, també us recomanem com a recurs, no pot ser d'una altra manera, el llibre La nostra història i la meva joia, de Josep Portet i editat pel Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona. Podeu recuperar la presentació al YouTube buscant el títol del llibre La nostra història i la meva joia a YouTube. Allà trobareu el que és la presentació del llibre enregistrada en vídeo i so. I uns apunts d'agenda. Dissabte 9 de novembre, 6a jornada de la xarxa interreligiosa per la pau de justícia i pau, que enguany serà sobre aquest títol, espiritualitat, pau i mitjans de comunicació. Serà 9:45 del matí a la Facultat de Comunicació Blanquerna, Universitat Ramon Llull de Barcelona. Dissabte 16 de novembre, d'altra banda, manifestació en defensa de la gent del territori contra la incineradora de Juneda, a les Garrigues. Serà a les 7 de la tarda a la placeta del Terrall, a les Borges Blanques. I dissabte 23, concentració, amb el lema s'ha acabat, abaixem els lloguers. Serà a les 5 de la tarda a la plaça Universitat de Barcelona. I fins aquí el llevat dins la pasta en aquesta nova edició. Podeu escriure'ns per fer suggeriments sobre aquest espai de la Pastoral Obrera de Catalunya a l'adreça electrònica sensedistancia@radioestel.cat.
Llevat dins la pasta.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de la Pastoral Obrera de Catalunya.